Al matí de Ràdio Sabadell. Els prescriptors.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que tenim ja en Rafael Sabater de Sabadell Còmics, que arriba doncs amb un munt de novetats editorials i recomanacions, perquè quedi clar que els còmics no són cosa només de criatures. Bon dia, Rafael.
Bon dia, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
També ho som per les criatures grans com nosaltres,
sí,
no?
Sí,
que
sí,
també doncs, ens agrada...
És per tots els públics, tenim còmics per tots els públics.
I doncs me'n recordo que fa uns dies doncs, ens estrenaves aquelles novetats, no?, de Panini doncs, amb Spider-Man en català, que era com una de les grans, no?,
sí, no s'havia publicat mai,
primícies i deutes pendents.
Infantil,
per
nens, i és una cosa que anem, anem normalitzant a temes lingüístics.
I avui, què ens porta? Suposo que, com sempre, no? Propostes per a tots els públics.
Exacte, sí, sí, tant des dels més petits fins als més grans. I, bueno, com sempre, comencem pels petitonets.
Exacte.
Mira, el primer que he portat és la guineu i en conill. Això publica Astronave. I els autors són Beth Ferry i Jägerli Dudas. En aquest cas tenim el tercer. Ja en porten tres. Aquest m'ha semblat molt divertit. Són històries molt, molt infantils, són pels més petits. Val? Amb la qual cosa, les històries són més senzilletes, el llenguatge és molt senzill i tot està fet perquè ja des de 5-6 anys doncs ja puguin anar llegint. El còmic serveix molt en aquest sentit perquè, al ser tan visual, combina la imatge amb la lletra, amb la qual cosa els atrau molt. És una manera molt fàcil d'entrar. Doncs en aquest cas tenim... La guineu i el conill són dos amics que viuen al bosc, que són una guineu i un conill, però en aquest cas són amics, i viuen en un bosc que sempre tenen aventures. No? En aquest cas, es diu el tercer volum es diu La celebració, i tenen una festa pel Pardal, el seu amic Pardal fa anys, i li volen muntar una festa.
Sí.
I s'ha tota l'organització de tota la festa. No? Faran un pastís, li volen fer pizzas... Però, per exemple, la pizza li diuen al ratolí que els hi porti formatge, perquè els ratolins siguin bastant en formatge, el ratolí és l'encarregat d'aconseguir formatge, no?
Sí, van enredant i implicant a tots, no?, per fer possible doncs, aquesta festassa.
I el drac del bosc, el drac, serà el que escalfi la pizza, perquè ara no tenen foc ells. Doncs serà el drac, serà l'encarregat, no?, d'escalfar la pizza.
M'agraden molt les il·lustracions, eh?
Sí,
trobo que són molt divertides.
Són molt dolces, sí. està molt orientat cap a això, cap a partir de 5-6 anys, ja dic, que és molt senzillet, però clar, és que per 5-6 anys tampoc no pots buscar res més, eh? I és la manera així d'anar-los introduint amb la lectura.
Clar que necessitem doncs, això, despertar les vocacions entre els petits lectors i també, saps què, Rafael, doncs, compartir lectures, pares i fills,
sí,
no?
Sí, naturalment.
També és un bon moment doncs, per això, no?
És una bona idea que el pare doncs, o la mare doncs, li ensenyen al nen o nena, doncs li vagin introduint, li vagin ensenyant. Però si no, el que diem sempre, estan tot el dia mirant pantalles i després venen els pares a la botiga,
preocupats,
els nens no llegeixen.
Clar, que doncs hem de fer els deures com a pares. Venen per això, doncs, a pares preocupats per aquest tema.
A les
tema,
escoles els diuen que el nen no llegeix i que, clar, que intenti veure si amb el còmic, veure si així combinant imatge i texta. Estem en un món d'imatge avui en dia. Tots són mòbils, pantalles, videojocs, televisions... Costa que el nen agafi un texta i l'hàbit de la lectura li costa molt. No en té necessitat.
I en aquest sentit, creus que els còmics són una bona porta
sí,
per introduir els nens
clar,
a les
naturalment,
lectures?
Naturalment, perquè és això, és aquest pont entre la imatge visual i la lectura pura i dura. El fet que vagin passant vinyetes i hi hagi texta els obliga a llegir. O sigui, no val només a llegir la vinyeta, perquè no se n'entraran. I el fet que hagin d'anar llegint, doncs fa que ja vagin lligant aquest nexe d'anar llegint seguidament per seguir una història.
I fins i tot per educar doncs els nens en aquest llenguatge més visual, no? Que a vegades els deixem sols davant de les pantalles i d'aquesta manera és una manera...
Parla molt de l'amistat, de tot el que... Aquí tenim diferents animals que en el bosc real es maten uns als altres, no? I aquí, al contrari, són amics. Vol dir que parla de l'amistat... S'han de fer.
Més coses, perquè portes un munt de títols. Per quin
Mira,
seguim?
Aquest també seria infantil, sí? Però és infantil de fa 70 anys. És el petit Nicolás, el pequeño sí. Nicolás, la història original dels grans Goscinny i Semper, uns clàssics, que fins ara només havien vist les novel·les, unes 15 o 20 novel·les. Doncs el pequeño Nicolás realment va sortir primer en còmic, i després es va començar adaptant novel·la. A l'any 55, el Goscinny i el Semper van començar a fer una tira diària amb una revista que es deia La Mustica, i durant un any van estar fent una tira diària. Va arribar un moment que el Semper, que tenia, el Semper és il·lustrador més que dibuixant de còmics, ell feia il·lustracions, portades i coses així, i li donava molta feina, no? I van decidir aparcar. I el petit Nicolás durant 3 anys va estar aparcat amb un calaix, perquè potser en un moment es continués.
Però sempre, perquè a vegades no també temps, els creadors necessiten un respir, no?
Descansar. Sí, clar. El que van decidir és fer-lo amb novel·la. El Goscinny faria les novel·les i el Semper les il·lustraria. Ficaria 10, 15 il·lustracions només, per així no tenir feina. Va ser un èxit espaterrant, arribat als nostres dies, sí. I ara s'ha publicat doncs el còmic original, el còmic que va originar la sèrie,
sí, de l'any 55. Que bo, o sigui, són les pàgines inèdites de l'any 1955.
Sí, més de 70 anys, pràcticament. I veurem al final, hi ha una miqueta de guia que explica com el Goscinny va agafar les històries que estaven aquí per després fer a les novel·les. Hi han casos al final d'això. Hi han extractes a la novel·la i el còmic al costat, perquè veiem com el Goscinny va anar reaprofitant les històries del còmic per després fer tota la novel·la.
Que és el que destacaries, també, de la mirada, no? O de, també, doncs, els valors, ara que parlàvem, no? Dels missatges que moltes vegades hi ha darrere de les creacions d'aquesta història del pequeño Nicolás, que és el que trobarà l'actor.
Mira, al final també és el tema de l'amistat, el tema del companyerisme. Amb aquest, he de dir que el còmic, el petit Nicolás era un trapella. Realment està molt centrats amb la família i el nen era un trapella que no parava quiet. I són molts casos que li passa a la família. Les novel·les després sí que ja parla molt més amb els companys, ja té companys de classe, es parlava... O sigui que hi ha una evolució. En aquests anys evoluciona el còmic amb un simplement entreteniment d'un nen molt trapella. Hi ha històries ja molt més treballades, molt més a l'escola. Recordem quan petit Nicolás passa moltes de les aventures, passen dins de l'escola i amb els amics, no? I aquí ja es parla més d'amistats, temes més treballats. És pels nostàlgics, realment.
Molt bé.
Pels nens actuals està molt passat de moda.
Jo pensava probablement pares i avis,
sí,
no? Que potser podien fer les delícies.
Estem venent per nostàlgics, ben bé, perquè diuen no, jo el petit Nicolás quan era petit... Doncs,
clar, perquè fas un viatge en el temps, gràcia. No? Recordes de quan trobaves les històries a les vinyetes. Molt bé.
I tant, i tant.
I seguim, doncs, amb una altra proposta editorial que també és una novetat.
També, és juvenil, també, és Los Amigos de Spirú. En aquest cas, està basat en una història real. A la Segona Guerra Mundial, la revista Spirou a Bèlgica quan van entrar els nazis van ocupar, la revista Spirou la van deixar, com que era infantil, era per nens, no s'hi van posar gaire amb la revista es va seguir publicant per nens, però en un moment, l'any 43, quan els nazis comencen a veure que la guerra l'estan perdent, que volen fer que els nens belgues doncs,
adoctrinar-los, no? Els nens,
sí. I li diuen a Dupuy, que era l'editor, el Jean Dupuy, que a partir d'ara ha de començar a ficar coses a favor dels nazis. El Dupuy es nega i la revista es cancela. Val?
Boníssima aquesta història, perquè sempre podem decidir què fem i què no fem.
A partir d'aquí, 6 nens que eren lectors de la revista i que estaven espuntats als Amics d'Espirú, que era un cercle que tenien, la revista editava uns calendaris i uns carnets pels Amics d'Espirú, per fidelitzar els clients. No? Doncs 6 d'aquests nens, un cop tanquen la revista, van fer un fanzine per repartir gratuïtament, per continuar que la revista Spirou es fes.
Per continuar el llegat, boníssim. I quins valents, no?
Sí,
perquè eren nens.
Mira si valents, que la història comença així. La història comença que l'any 45, un cop acabada la guerra, els hi fan un homenatge a 2 de nens d'aquests 6 que van morir. Els veiem a la tomba, 2 d'aquests 6 van morir. No sabem quins. I a partir d'aquí comença la història. Vale, que es recupera sí. 70, així, 80 anys després, el Morvan recupera la història sí. d'aquests nens. La majoria és inventat, però hi ha el fons històric que és real. Dos d'aquests nens van morir. Val? Assassinats pels nazis, perquè els nazis quan van descobrir que es feia la revista van començar a perseguir, val? I es van anar amagant i van anar. La història és dura, però és una història pel jovent, però perquè sàpiguen realment què va passar en aquest món, coses que no s'haurien de tornar a reviure i que lamentablement seguint revivim i cada setmana veiem com van seguint, seguint amb guerra, seguint amb conflictes. I és una història dura, és molt bonica, però molt dura. Perquè, sobretot, això ja et dius del començament, eh?
Clar, perquè ja d'entrada et deixa, no?, doncs,
un cop
a l'estómac, no? Perquè, clar, són nens. De fet, diu, sí, sí, demasiado sí. valientes para capitular, demasiado jóvenes para morir. Basado en hechos reales. Doncs una història que també doncs, no deixarà indiferents als lectors i també per posar en valor i visibilitzar doncs, això, que moltes vegades no escoltem els nostres joves, els nostres infants.
I tant, i tant.
Doncs una proposta també molt interessant que ens porta doncs, avui que ens acosta en Rafael Sabater de Sabadell Còmics i seguim amb més propostes editorials.
Mira, un altre juvenil, aquest seria amb juvenil però ja cap adult, estaria a la franja. Es diu En Pico Pico i l'espantós calamar gegant d'Indoxina, és el Lucas Ferreira, publica Estiberri, està en català i en castellà, i en aquest cas tenim fantasia pura i dura, tenim un món de fantasia. El Pico Pico viu en una illa que es diu l'Illa Impossible. Es diu l'Illa Impossible perquè ningú ha pogut arribar a aquesta illa, perquè aquesta illa no la poden situar en un mapa perquè es va movent, amb la qual no apareixen els mapes.
Clar, és molt difícil de trobar si es va movent, no?
Exacte. I aquí tenim història molt fantàstica, sí. Aquí les pedres parlen...
Els personatges
tot és un món de fantasia,
delirants, m'agrada
sí,
molt.
Sí, sí, el dibuix és fantàstic està sí. molt, molt, molt ben fet, per això és recomanable per a tots els públics, perquè el dibuix és fantàstic. I en aquest cas tenim un príncep d'un món també que molt curiós, perquè el príncep va a cavall de cartró, imagina't, és un cavallet amb un cavallet, saps? Aquells sí. prínceps típics que tenen aquells barrets alts i que van a cavallet de cartró. Doncs aquí tenim el príncep, és així. El príncep se n'entera que hi ha la llegenda de que en aquesta l'illa impossible, sí. a dins de l'illa hi ha el diamant Síndria, que és un diamant, com el seu nom diu, de la mida d'una síndria. I ell ha de conquerir l'illa per aconseguir aquest diamant, per ser el rei més poderós del món. I és això, agafa una flota i viatja pel món per a veure aviam on està la illa. I el Pico Pico serà l'encarregat, doncs, que és un nen, serà l'encarregat doncs, que acabin guanyant els bons, els de l'illa. Amb l'ajuda d'un calamar gegant, el calamar gegant d'Indoxina, que l'ha d'anar a buscar amb un peix globus que el fan volar, i ell se'l lliga amb una cistella, com un globus aerostàtic, i és un peix globus. Sí, és tot molt fantasia, el dibuix és fantàstic.
Sí, sí, m'agrada molt una història delirant, per això, també per submergir-nos en totes aquestes aventures i, doncs això, fer volar la imaginació. Més propostes, perquè ens queden tres títols.
Mira, ja anem també ben bé adults, ja. Hokahei, de Nayef, ho publica 9-9, i en aquest cas tenim una història preciosa, molt ben documentada, també molt, molt bonica, de l'oest americà.
Sí.
Les imatges ens recorden les grans pel·lícules
els westerns, no? Sí, western, sí, ara anava a dir, sembla un storyboard, de qualsevol d'aquestes pel·lícules. Quins dibuix? Avui
dibuix
ens portes unes il·lustracions.
És preciós.
Precioses,
És fantàstic. Sí, sí. En aquest cas, ens situem ja al final de la guerra contra els indis. Els indis, ja totes les nacions índies han capitulat, han acceptat que imposava l'home blanc, i viuen ja en reserves. Però hi ha hagut indis que no han acceptat això i viuen amb les grans praderes americanes, viuen a la seva manera i sense en plan lliure, no? I en aquest cas, clar, què passa? Doncs aquí trobem una història d'un d'aquests indis, d'un indi Lakota, que està perseguit, es passa tota la història, és com una road movie per les grans praderes americanes en què hi ha un caçador de recompenses que l'està perseguint. Val? I serà tot per les grans muntanyes rocoses i per les praderes, és preciós. I en aquest cas, aquest indi Lakota, per coses de la vida i del destí, troba un nen indi, també Lakota, però que ha estat cuidat amb una missió d'homes blancs, de rostres pàl·lids, i aquest nen de que va néixer ja el van adoptar. I aquest nen, clar, està adoptat i fet com un occidental, no? I al final a ell, aquest indi, l'adopta i em prenen una fugida, sí. I aquest indi li explicarà tota l'essència del món indi, de la conveniència amb la natura, uh-huh. Aquesta comunió amb la natura, en què no s'ha d'intentar no fer malbé tot el que tenim, uh-huh. I tot el que està fet i tot el que hi ha al món hem d'agrair tot el que tenim. Ben bé el contrari que estem fent nosaltres.
Exacte, eh? O el que, doncs,
que
molta gent, no? Doncs ara apel·la, doncs, això,
que estem expoliant ben bé el món i l'estem.
Aquest respecte del medi ambient, en canvi, aquestes generacions ja ho feien, eh?
Sí, tant i tant, doncs mira, entre tots els vam aniquilar, perquè no, realment no interessava. La història és molt bonica per això, no? Perquè uh-huh. va explicant tot l'essència aquesta de tota la mentalitat i de tot aquest món dels indis, està molt ben uh-huh. explicat a dintre, i la història és boníssima, és molt, molt bonica, amb un final tràgic, com normalment passa aquestes coses, uh-huh. Com va acabar sent, però la història és preciosa i val molt, molt, molt la pena.
Doncs sí, una història, doncs, amb valors, amb unes il·lustracions precioses que jo crec que ens convidarà, doncs, a viatjar per aquests mons que tots, jo crec, doncs, que hem vist, no?, en les pel·lícules western, però que aquí es reivindica amb aquesta mirada també més sostenible. Què més? L'últim?
Mira,
no, ens queden dos.
Sí, una revista, que de revistes de còmics ja no n'hi ha, van desaparècer totes de fa molts anys, recordant-se de la Cimoc, del Víbora, totes aquestes revistes, 1984, Víbora. Zona 84, que als anys 80-90 n'estava ple els quioscos, van desaparèixer, va passar el format, va passar l'època, simplement van desaparèixer, no? Potser per apareixer al còmic sencer, la gent potser preferia una història sencera. I aquí un grup de dibuixants han creat la revista Bachi Buzuk, un nom molt raro, molt curiós.
Sí, això t'anava a dir, no?
És molt curiós. Sí. I en aquest cas han intentat recuperar l'essència i l'estètica uh-huh. de totes aquestes revistes. Ho han fet de manera que... ho han fet un crowdfunding, sí. Amb la qual així ja han recaptat diners per com a mínim per cobrir costos, uh-huh. i a partir d'aquí l'han editat i l'han enviat a totes les llibreries per poder arribar. Aviam què passarà. És un nou intent de
recuperar, no?, també, aquest format.
Sí, el format de revista de tota la vida, de quatre o sis pàgines, històries curtes. En aquest cas, clar, tenim diferents tipus de formats, però hi ha una vintena de dibuixants, tots amb cadascú uh-huh. amb el seu estil. I la gràcia és que no està sota d'un editorial, d'un grup editorial que l'edita, sinó són els propis dibuixants, el que l'han d'editar, no? Toca molts temes socials, toca molts temes que interessen molt els mateixos dibuixants.
Sí, ara que parlàvem de valors, no?, doncs també fan reivindicacions,
exacte,
no?
Exacte, medi ambient, discapacitat, solidaritat, donen molta veu a dibuixants novells, els hi donen molta veu, han agafat cada un que digués algun autor que consideri que val la pena, que encara tot just està començant i li costa molt entrar en aquest món, perquè costa moltíssim, doncs donar-los hi veu, donar, mira, estigueu al tanto amb aquest, amb allò, dona també consells de dibuixants, parla de temes de la IA, per exemple, de tot el tema...
Tots els reptes, de la intel·ligència artificial.
Estan molt preocupats amb la intel·ligència artificial, perquè estan començant a agafar, a fer molts còmics ja directament, i d'il·lustració, uh-huh. sobretot il·lustracions directament d'imatges ja d'internet, i fan col·lages i tal, per estalviar-se els dibuixants, i les són creacions artístiques una miqueta de pas sucat amb oli, però que el que intenten és estalviar-se diners, no? Toca tot aquest tema, no? També toca el tema de les cancel·lacions d'autors que per algun motiu tenen campanyes en contra i se'ls cancela, ja sigui per temes feministes, per temes religiosos, per temes culturals, qualsevol...
Vivim en una època, doncs, complicada en aquest sentit, també. És veritat, exacte. Que hi ha molta censura.
L'autocensura. Que molts autors s'estan censurant per no aixecar problemes, per no tenir problemes. Mira, no toco temes religiosos, no toco temes feministes o d'igualtat, perquè sé que algú o altre em deixarà en verd. Uh-huh. I aquí, doncs, també serveix una miqueta d'ajuda, doncs, per això, no?
Clar, per visibilitzar tots aquests creadors emergents, per, doncs, també reivindicar aquest format i també aquesta llibertat, jo crec, Rafael, que han de tenir també els creadors, no? Els artistes a l'hora d'imaginar.
És que quan coartes la llibertat artística...
On poses el límit, no?
Clar, quantes obres no s'haguessin fet si haguessin tingut allà una guillotina, un d'allò que, perquè, pel simplement d'haver dit això, doncs, a partir d'ara ja no treballaràs mai més, no? Quantes obres s'hagin perdut i quantes obres, eh?
Doncs,
que poc hagués canviat el món.
Una proposta que ens farà reflexionar i molt. I l'última proposta.
L'últim, mira, l'últim és Alcanzando el cielo, sí, d'Eduardo Batán, publica Serendipia. També tenim un còmic adult, i en aquest cas tenim un còmic que és totalment inventat, els personatges són inventats, però hi surten els secundaris, sí que són reals. I estem en una història que comença als anys 20, els anys després de la Primera Guerra Mundial, d'un italià que se'n va a Nova York per intentar buscar-se la vida i per intentar
sobreviure. En aquest nou món, no? De ple d'oportunitats, no?
I comença amb les màfies, entra en el món de les màfies, tot el món d'aquesta, la màfia italiana que ho controlava tot, i a partir, mica en mica, se'n va sortint i acaba treballant per un arquitecte, que són els que faran l'Empire State Building als anys 30, l'edifici més alt del món durant 70 anys va ser. I és, està bé perquè el personatge és totalment fictici, però dins de tot, la història que explica tot el fons, el transfons i tot, i l'història tant dels edificis i de tot, és real. Val. I veurem els personatges reals, veurem sortir jugadors de béisbol, Babe Ruth, i sobretot arquitectes, veurem els arquitectes que realment van fer el Chrysler, l'Empire State Building, i tots els edificis de Chicago també a començaments dels anys 30. La qual cosa, bueno, no està basat en fets reals com a tal, però sí que t'explica una miqueta
el context no?
Aquella època de l'Amèrica, del Nova York, dels anys 30, de les oportunitats, que arribava la gent amb les mans a la butxaca i simplement pagant $20 a l'entrar a l'illa d'Ellis, doncs ja podien viure a Estats Units, molt diferent ara, que es fiquen barreres, que es fiquen barreres de tot arreu, oi? Ara ja no és l'oportunitat, sinó ara és la supervivència, ara.
Per això és tan important, doncs, a nodrir-nos de cultura per entendre també d'on venim, on som i cap a on podem anar-hi. Per cert, m'encanta sempre que portes novetats, doncs, al soroll de passar les pàgines i, sobretot, que em desperta els sentits, aquesta olor dels llibres, nous. Jo que sóc encara de l'antiga escola, que m'agrada físicament.
El tipus de paper i el tipus de tinta fan una al·lusió diferent, molt, molt curiós. Sí.
Moltíssimes gràcies, com sempre, Rafel, per, doncs, això, acostar-nos amb, doncs, a diferents novetats i propostes per demostrar que hi ha, doncs, còmics per a tots els públics. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bon dia.
Adéu.